Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, núvols abundants i vent de garbí moderat avui dimarts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu, com va tot? És dimarts, 27 de gener. Comencem el supermatí, moment per explicar-vos tot el que passa a la nostra comarca en aquesta hora. Avui, de fet, d'aquí uns minuts també voldrem entrevistar a la responsable del projecte de projectes i empresa de la Fundació Catalunya Cultura. Parlarem amb Judit Bordes, perquè la setmana passada es va obrir la convocatòria del programa Impulsa Cultura 2026 i volem saber en què consisteix aquesta iniciativa. Recordem que és una iniciativa anual i gratuïta i que té l'objectiu de millorar la gestió i la sostenibilitat de projectes culturals que tinguin seu o activitat a Catalunya. De fet, amb ella parlarem sobre aquest projecte i que també doncs, ens en doni més detalls. I a més, com que dimarts també farem un repàs a les recomanacions literàries, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Tot això és el que tindrem avui. També tindrem altres titulars que els ampliarem tot seguit en un matí en què tenim unes temperatures que, per exemple, a Calonja són de 8 graus o 12 en el cas de Palamós. Ara sí, és moment de fer un repàs als titulars més destacats del dia d'avui. Comencem, doncs, el repàs amb la Maria Alzina. Bon dia.
Hola, Ferran. Bon dia.
Perquè els Mossos d'Esquadra detenen a Platja d'Aro un home de 34 anys per, en aquest cas, quatre robatoris amb força en domicilis i garatges del municipi.
El van arrestar els dies 20 i 21 de gener i poques hores després de quedar en llibertat el van tornar a detenir per un nou robatori. Els fets van començar al carrer Barona de Terol, on una patrulla va detectar una bicicleta recolzada i va veure un home saltant la tanca d'un edifici.
I Esquerra Republicana presentarà una moció coordinada a diversos ajuntaments per reclamar la construcció urgent del nou parc de bombers de la Vall d'Aro.
La formació vol pressionar el govern de la Generalitat perquè tiri endavant un projecte que considera clau per garantir la seguretat al territori. Aquesta acció política dona continuïtat a una resolució aprovada el maig del 2025 al Parlament de Catalunya, on es va instar el govern català a prioritzar el projecte i executar-lo en el menor temps possible.
I l'espai del peix i la denominació d'origen Empordà s'alineen per promocionar conjuntament el peix i el vi del territori.
Els vins de la denominació d'origen Empordà s'incorporaran a les activitats i propostes culinàries de l'espai del peix de Palamós, aportant-hi qualitat i arrelament al territori. També s'hi faran demostracions de cuina on els cellers explicaran les possibilitats de maridatge amb productes pesquers.
I avui també us explicarem que la deixalleria municipal de Palafrugell va patir un incendi ahir, però que avui l'objectiu és que pugui tornar a obrir amb normalitat aquest dimarts. Tot i això, el cobert dels electrodomèstics i residus especials estarà tancat al públic, però sí que recolliran els diferents residus. I també tenim altres temes sobre la taula, perquè hi ha, en aquest cas, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona aplica des d'avui el nou reglament d'abocaments d'aigües residuals. Maria.
El text entra en vigor després de la seva publicació al butlletí oficial de la província de Girona el 5 de gener passat. Aquest nou reglament estableix les condicions permeses per fer abocaments als sistemes públics de sanejament en alta.
I tenim més temes. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè Palamós en rep el distintiu de destinació de turisme intel·ligent.
El distintiu acredita l'inici de la transformació cap a un model turístic innovador, sostenible i accessible. Aquesta fita ha estat possible gràcies a la col·laboració municipal i privada i consolida l'aposta de la vila pel desenvolupament turístic de futur.
I en el cas de Palafrugell, unes 24.500 persones s'han adreçat a l'oficina d'atenció al ciutadà de Palafrugell durant el 2025. D'aquesta manera, el servei manté un volum estable d'atencions al llarg de l'any amb una mitjana diària propera a les 90 persones i un temps d'espera mitjà de 27 minuts. I l'OncoSwim celebrarà 10 anys aquest 2026 amb una edició especial i algunes sorpreses.
En una entrevista al Supermatí, Lluís Comet, director de l'OncoSwim i de l'OncoTrail, ha explicat com es prepara la travessa solidària d'aquest any, que es celebrarà el 30 de maig amb el recorregut habitual entre l'Estartit i Calella de Palafrugell.
I també parlem de temes de relacionats amb el temporal Harris, encara, perquè el temporal Harry ha deixat zones inundades, però amb un estat crític, tal com ens han explicat en aquest programa. Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és el que ens ha explicat, en aquest cas, Albert Grassot?
En una entrevista al Supermatí, el president de la comunitat de regants del Rec Molí de Pals, Albert Grassot, ha explicat l'estat crític de l'estany i dels camps després del temporal Harry, que ha deixat la zona completament inundada.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem avui al Supermatí. Hem arribat ja a les 8 i 5 minuts, però és moment també de fer un repàs a allò que passa fora del Baix Empordà, perquè més enllà de la nostra comarca també passen coses.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I tot plegat també amb una actualitat marcada, en aquest cas pels trens, perquè Rodalies ha començat aquest dimarts amb el servei previst després d'un dilluns marcat pel caos i les incidències greus. Els primers trens han començat a circular a primera hora, tot i que encara hi ha diversos trams que funcionen amb transport alternatiu per carretera. En total s'han mobilitzat 146 autobusos i fins a 700 informadors per orientar els usuaris. En estacions com Sant Vicenç de Calders els trens han tornat a circular, però amb molt pocs passatgers. A Sants, la situació és de relativa normalitat, tot i alguns retards puntuals i queixes d'usuaris per trens anunciants que no han passat. El trajecte entre Terrassa i Manresa continua fent-se per carretera, amb quasi importants els autobusos. I la R11 fa el trajecte en tren de Barcelona a Sants i fins a Caldes de Malavella, però després per carretera fins a Portbou. I pel que fa a l'alta velocitat, l'AVE de Girona a Barcelona ha sortit aquest matí amb una hora de retard per qüestions de descans del conductor. Rodalia serà gratuït durant un mes i ja s'ha activat el sistema de reemborsaments. I la crisi ha tingut conseqüències polítiques perquè han estat cessats el director operatiu de Rodalies i el director de manteniment de DIF després que la Generalitat qualifiqués la situació d'inconcebible i intolerable. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha denunciat manca de manteniment preventiu i descoordinació amb el govern català. I el secretari d'Estat de Transports ha admès errors greus i ha anunciat una ampliació del pla de Rodalies fins als 8.000 milions d'euros. Mentrestant, l'oposició demana dimissions, mentre el govern i el Partit dels Socialistes de Catalunya tanquen files en pànic. I també en matèria ferroviària, Adif ha limitat a 80 km per hora la velocitat de l'alta velocitat al Camp de Tarragona per un trencament de via entre el Cuber i l'Espluga de Francolí. La incidència provoca retards de fins a 2 hores. Les plataformes d'usuaris alerten que fa temps que denunciaven vibracions anòmales en aquest tram i reclamen mesures urgents per garantir la seguretat. I ara que són les 8 i 7 minuts, anem a repassar l'actualitat en àmbit internacional perquè la Comissió Europea ha obert una investigació contra la xarxa social X, propietat d'Elon Musk, per possibles incompliments de la llei de serveis digitals relacionats amb la intel·ligència artificial Grok. Brussel·les investiga si la plataforma va minimitzar adequadament els riscos de generació de continguts sexuals no consentits, inclòs material que podria afectar menors. La comissió alerta de danys greus per al benestar i la seguretat dels ciutadans. I als Estats Units creix la indignació per la resposta del govern de Donald Trump al tiroteig mortal d'Alex Preti, un infermer de 37 anys mort per la policia fronterera a Minneapolis, tot plegat durant una protesta contra les batudes migratòries. Diverses veus demòcrates i republicanes reclamen una investigació independent, mentre que el govern federal manté la seva versió dels fets. El cas ja ha obert una batalla judicial entre l'estat de Minnesota i l'administració federal. I dit això, tornem cap al Baix Empordà per fer un cop d'ull al temps. I com sempre, moment de saludar a l'Isaac Vilà, bon dia, perquè ens has d'explicar també què és el que tindrem pel que fa al temps aquests pròxims dies.
Ja fa uns quants dies que l'atmosfera es mostra ben dinàmica amb el pas de diferents fronts que ens van portant més o menys precipitació i en general amb unes temperatures no gaire fredes i amb alternància de vents de garbí i de tramuntana. Avui no serà excepció. De fet, ja avui la temperatura és molt més alta que no pas fa 24 hores. 8 graus de diferència de temperatura tenim a la Bisbal d'Empordà. Ara mateix tenim 12 graus a la Bisbal d'Empordà. Sobretot al sud de les Gavarres la temperatura ha pujat una mica més. 12 a Palamós, 12 a Sant Feliu de Guíxols, 10 a Palafrugell. En canvi, al nord de la comarca es mantenen les temperatures ara mateix més baixes. 5 a Torroella de Montgrí o 4 a la Tallada d'Empordà o 6 a l'Estartit. Avui el protagonista serà en aquesta nuvolositat de tipus alt, un dia força tapat en general, però amb temperatura més suau i sobretot amb vent de garbí moderat i amb alguna ràfaga forta. Sobretot notarem aquest vent de garbí amb aquest tràngol marítim també a tota la costa sud del Cap de Begur. Per tant, i és que ens està arribant un front càlid, un front que ve que arriba per l'oest de la península Ibèrica, fruit d'una potent borrasca situada a les Illes Britàniques, que ens escombrarà al llarg d'avui. I esperem precipitació, algun plugim, en general poca cosa, aquesta nit i matinada. Per tant, possibilitat de pluja més elevada de cara a la nit i matinada amb aquests núvols més abundants. Demà, al matí, encara podria haver-hi algun ruixat petit, però en general, ja demà dijous, dominarà el sol.
Doncs bé, gràcies, Isaac Vilà, per aquesta previsió del temps. Evidentment, doncs, n'estarem pendents. També, doncs, a la part final del programa ens l'actualitzaràs aquí al Supermatí. I ara, tot seguit, farem una pausa publicitària i després, quan tornem, volem parlar, com us dèiem, amb Judit Bordes, que és responsable de projectes de projectes i empresa de la Fundació Catalunya Cultura sobre la convocatòria del programa Impulsa Cultura. Tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí. Supermatí.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Gran Rua de Carnaval de l'Escala. Una rua familiar per xalar de valent. Diumenge 15 de febrer a les 11 del matí, sortida des de l'aparcament de Can Parals. Recorregut per l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria i tot el front marítim del centre. Consulta tota la programació a l'escala.cat. Viu el Carnaval de l'Escala. L'Escala és vida. Organitza Comissió del Carnaval La Farandola i l'Ajuntament de l'Escala.
Estàs pensant en posar una alarma a casa teva? Sigues intel·ligent i posa't la millor alarma del mercat al millor preu. A Nimbus Telecom la tenim. Te la instal·lem i et donem tot el servei postvenda que necessitis. Tot això sense que hagis de pagar quotes mensuals. Nimbus Telecom és el teu operador d'alarmes de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Demana'ns més informació al 972 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Moment també de continuar el Supermatí, ara amb el comentari d'opinió que ens porta avui Carme Fenoll.
El tren. Avui llegeixo aquest article des de l'estació de Totxa, aquí on els trens entren i surten sense parar, on les persones s'abracen, es retroben, es separen i on aquest matí els trens aniran una mica més lents. Potser per precaució, potser per respecte, potser perquè, de vegades, la vida també demana reduir la velocitat. El tren és una de les metàfores més poderoses que tenim per parlar de la vida. Tots hem esperat alguna vegada en una andana. Tots hem vist marxar algú des de darrere d'un vidre. A la cerimònia de comiat del meu pare, algú va fer servir aquesta imatge. La vida com un tren llarg, amb moltes estacions, Un tren on pugem al néixer i on al llarg del trajecte van pujant i baixant persones. Algunes hi viatgen poca estona, altres s'asseuen al nostre costat durant mitja vida. N'hi ha que ens canvien el trajecte per sempre. El meu pare ja ha baixat d'aquest tren. I nosaltres continuem viatjant amb el seient buit al costat, buscant-lo en els reflexes del vidre. Aquests dies, però, el tren ha tornat a ser notícia per una raó molt més dura. L'accident d'Ademuz ens ha recordat que de vegades el viatge s'atura de cop, que no sempre hi ha temps per acomiadar-se, que hi ha persones que baixen a una estació que no estava prevista i aleshores el tren deixa de ser metàfora i esdevé realitat. Metall, velocitat, silenci després del soroll. Famílies que esperaven algú que ja no arribarà. Seients que quedaran buits per sempre. Potser per això el tren ens commou tant, perquè representa el que som, éssers en trànsit, persones que compartim trajectes sense saber exactament fins a on. Avui, des d'aquesta estació plena de vides en moviment, penso en les víctimes d'Ademuz i en les seves famílies, en els seus amics. I penso també en el meu pare, en tots els que han baixat abans d'hora, en tots els que ja no són al vagó però continuen viatjant entre nosaltres, en forma de records. I mentre el tren segueix avançant, potser el que ens toca és això, mirar al nostre voltant, donar la mà a qui seu al costat i no oblidar mai que cap trajecte està garantit, perquè la vida, com el tren, no s'atura.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Passa un minut i mig d'un quart de nou, ara és moment de continuar el Supermatí i avui volem parlar sobre la convocatòria del programa Impulsa Cultura 2026 de la Fundació Catalunya Cultura, una convocatòria que es va obrir la setmana passada. És una iniciativa anual i gratuïta que té l'objectiu de millorar la gestió i la sostenibilitat de projectes culturals que tinguin seu o activitat a Catalunya. Per saber-ne més, ara volem saludar Judit Bordes, que és responsable de projectes i empresa de la Fundació Catalunya Cultura. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda al Supermatí. Primer de tot, li volia preguntar, què és el programa Impulsa Cultura?
Doncs mira, com ho has explicat molt bé, perquè el programa Impulsa Cultura és un programa que ja portem 10 edicions, que ofereix la Fundació Catalunya Cultura de manera gratuïta, i a qualsevol iniciativa cultural que es desenvolupi a Catalunya. I és un programa d'acompanyament, d'impuls, i que està pensat per ajudar totes aquestes iniciatives a créixer, a professionalitzar-se, en definitiva a fer un salt endavant. És una convocatòria, és veritat, perquè hi ha tot un procés de selecció, però al final també és un espai d'aprenentatge, de reflexió, connexió, perquè realment, jo ho parlaré més endavant, però que es crea tota una xarxa en el sector cultural entre les iniciatives molt, molt interessant.
Per tant, em deies, no?, que és a dir, és una iniciativa cultural que entenc que aquí, pel que em dius, s'hi pot presentar un públic molt divers.
Sí, sí, absolutament. És a dir, nosaltres tenim unes bases que estan publicades en el web de la Fundació. Qualsevol persona que pugui tenir interès les pot consultar amb tranquil·litat. I allà està explicat, doncs, a qui s'adreça aquest programa, que efectivament són qualsevol projecte cultural de qualsevol àmbit de la cultura, entès en el sentit més ampli. Arts escèniques, arts visuals, cultura digital, audiovisual, cinema, és a dir, afectem tot, qualsevol iniciativa cultural. I això sí, demanem alguns requisits que ja comencen a passar explicats en aquestes bases, doncs, que tinguin un cert rodatge, que tinguin una certa estructura al darrere, sobretot per aprofitar els continguts que oferim des del programa, perquè bueno, és un programa ambiciós, és un programa que requereix de certa implicació per la gent que hi participa. Però tota la gent que hi participa a aquestes edicions estan encantades i jo crec que realment l'esport pues, val la pena.
Per tant, suposo que deu rebre una gran quantitat de projectes.
Doncs sí, nosaltres obrim la convocatòria quatre setmanes com a molt. Aquest any, de fet, la convocatòria és més curta i acaba el 2 de febrer. I sí, sí, cada edició rebem al voltant de 70, 80 iniciatives que presenten la seva candidatura per poder participar en el programa. La veritat és que sí, cada any pensem, no hi haurà iniciatives noves, ni ens equivoquem, cada any Aquí a Catalunya la gent és molt creativa i té molt talent i sí, sí, tenim força propostes per participar en el programa.
Per tant, després els projectes, podríem dir, guardonats, són diversos, més n'és un?
Bueno, és tot un procés. És a dir, hi ha un comitè d'avaluació en l'inici que rebem totes les candidatures, fem una valoració doncs, per estudiar una miqueta la maduresa del projecte i realment poder aprofitar doncs, tots els instruments, metodologies que anem oferint al llarg del programa. No? Llavors, un cop aquest comitè selecciona aquests projectes, que pot ser poden ser 40, 50, 60 d'aquests 70, 80 que es presenten. O sigui, i en una primera fase és tota una formació grupal, que és molt interessant perquè es tenen unes dinàmiques molt interessants entre ells, i en acabar aquesta primera fase, que té una allargada de més o menys 3 mesos, aquest comitè selecciona 10 projectes. Llavors, aquests 10 projectes sí que opten a uns premis, que són els premis a la cultura, que són premis en espècies, són premis també econòmics, i fan una presentació en acabar aquesta segona fase davant d'un teixit empresarial, d'entitats culturals, d'entitats administratives, que també és una oportunitat per, no, per donar a conèixer pues, el que fan, com ho fan, per què ho fan. I en acabar aquesta segona fase ja és un jurat que està format pues, per persones notòries del sector de l'empresa i sector de la cultura, que seleccionen 5 finalistes, que aquests 5 sí que opten a un premi econòmic, que és el que otorga la Fundació, amb una dotació de 15.000 euros, i en aquí sí que hi ha un sol guanyador, com si diguéssim, d'aquest premi.
Tinguent en compte doncs, que són projectes molt variats, com es pot valorar la qualitat, la innovació i l'impacte d'aquests projectes?
Bueno, aquest comitè d'avaluació, que són 5 membres que formen aquest comitè i que són gent superpreparada i que porten molts anys en el sector i avaluant projectes, doncs ho fan en base... Nosaltres en els projectes els demanem que omplin un formulari, els demanem informació i documentació, pues, quin és l'equip que hi ha darrere amb un organigrama i quin és els recursos econòmics que tenen, que els demanem un pressupost, quina és la seva proposta cultural, els demanem un dossier... I amb tota aquesta informació i en base a uns criteris que han de seguir el comitè, doncs seleccionen els projectes que creiem que el que et comentava, que podran seguir i aprofitar el que els oferim en el programa. Aquests criteris doncs, valorem, doncs, com et comentava, la viabilitat econòmica i sostenibilitat del projecte. Sabem i som conscients que hi ha projectes que estan més en fase llavor, altres que estan més consolidats, però sí que n'hi hagi certa viabilitat o potencial de ser viables i sostenibles en el temps. La qualitat, la singularitat de la proposta, el que ens presenten, la innovació. Quan parlem d'innovació, a vegades la gent diu, ostres, què és la innovació? Doncs la innovació ja és entesa en quant al contingut, al format, per què no el model de gestió, la proposta de valor, el propòsit cultural clar i que el diferencia de la resta. Després l'impacte que generen, però l'impacte també doncs, pot ser molt variat, pot ser l'impacte cultural dins del mateix sector, l'impacte social, no? En el seu entorn social, en el territori, en un sector concret, però sí la capacitat de transformar una realitat o de millorar una realitat, un sector, un col·lectiu. La projecció i capacitat que tinguin de creixement o de rèplica, doncs, per exemple, un festival de que sigui en un territori molt concret, però que sigui capaç, amb el nostre acompanyament, de replicar-lo en un altre territori, o que s'adreça a un públic pues, que sigui capaç d'ampliar els seus públics i d'adreçar-se a nous públics. Capacitat de generar aliances, també, no? Dintre del seu sector. Nosaltres treballem molt en el programa, més enllà de la formació i de conceptes i de metodologies i de maneres de fer, potenciar molt aquest espai de trobada entre ells i generar xarxa i sinergia. Bueno, aquests serien una miqueta els criteris que utilitzen, que tenen el comitè per avaluar els projectes.
Algú que ens estigui escoltant, que no s'hi hagi presentat mai, però que tingui algun projecte cultural pensat, quin consell els hi dones, no?, perquè puguin fer aquesta convocatòria?
Jo, el primer, que consultin les nostres bases i que vegin si el programa s'adreça a ells i poden, si s'hi veuen participant en el programa, tenint en compte pues, que té una durada de gairebé un any, és veritat que té diferents fases, però que suposa dedicació, implicació, però, vamos, els animo moltíssim perquè al final tots ells ens diuen, ostres, que ha sigut uns mesos o un any que ens hem sentit acompanyats i de la mà de professionals espectaculars en tots els àmbits de la cultura, d'estratègia, de màrqueting, de públic, bueno, és a dir, que escollim molt bé els mentors i els formadors. I bueno, qualsevol iniciativa cultural que tingui un projecte i que vulgui donar un pas endavant, pues estarà acompanyat de grans professionals. I des de lluny jo crec que hi haurà un abans i un després, perquè això és el que ens diuen els testimonis dels projectes que hi participen.
Les bases on les poden trobar?
Perdona, encara no t'he escoltat bé.
Sí, perquè ara hem perdut un moment la connexió. Les bases sí. On les poden trobar?
Pues, les bases estan publicades en el web de la Fundació, Fundació Catalana de Cultura. I el formulari que han d'omplir també està també és molt fàcil de trobar en la web de la Fundació. I, de fet, tenen el formulari en PDF que tenen tota la informació que els demanem per si volen preparar abans de començar a omplir el formulari. I amb això ja és suficient. I fer-ho abans del 2 de febrer, que és quan tanquem la convocatòria.
Hi ha hagut projectes del Baix Empordà en aquestes últimes edicions?
I tant. La nostra directora és de Girona i això es fa notar. Però no, tenim projectes de tot el territori, de les quatre províncies i de Girona, i tant, de la província de Girona, i tant que en tenim. De fet, la guanyadora de l'edició de l'any passat és el Festival FAST, que és del Baix Empordà. Però a cada edició tenim molts projectes de les quatre províncies i de Girona especialment.
Estem parlant amb Judit Bordes, que és responsable de projectes i empresa de la Fundació Catalunya Cultura, sobre la convocatòria del programa Impulsa Cultura 2026. Hi ha algun aspecte més doncs, que no haguem comentat sobre aquesta convocatòria i que la gent que ens estigui escoltant ho hagi de saber?
Doncs, bueno, jo crec que així molt breument hem comentat una miqueta tot. Jo crec que destacaria això, que realment els projectes que participen en el programa donen realment un pas endavant en les seves propostes i fan que les seves iniciatives siguin viables i, sobretot, que és el més important, sostenibles, és a dir, que puguin viure de lo que els apassiona, no? Que és dedicar-se a la cultura. I això jo, que és una cosa que treballem moltíssim en el programa, els projectes que ens arribin a aconseguir que siguin sostenibles, és a dir, que puguin viure dels seus treballs i que estaran acompanyats, que els acompanyarem i que realment val la pena.
Doncs bé, Judit Bordes, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui al Supermatí, per explicar-nos en què consisteix aquesta convocatòria. Per tant, qui ens estigui escoltant, que recordi, el 2 de febrer, que és la data límit. Gràcies, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Ferran.
I d'aquesta manera hem arribat ja pràcticament 9:15. Ho farem d'aquí 3 minuts. Moment, doncs, d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una mitja horeta aquí al programa.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I comencem explicant-vos que els Mossos d'Esquadra han detingut a Platja d'Aro un home de 34 anys per 4 robatoris amb força en domicilis i garatges del municipi. El van arrestar els dies 20 i 21 de gener i poques hores després de quedar en llibertat el van tornar a detenir per un nou robatori. Maria Alzina.
Els fets van començar al carrer Berena Terol on una patrulla va detectar una bicicleta recolzada i va veure un home saltant la tanca d'un edifici. Durant l'escorcoll li van trobar una bossa amb una radial i un trepant sense justificar. L'home va reconèixer que havia robat la bicicleta d'un garatge del mateix edifici. Hores més tard, els agents van relacionar-lo amb un altre robatori al carrer Rec del Molí, molt a prop del primer, on va sostreure una bossa amb eines. Els Mossos van comprovar que havia utilitzat aquestes eines per tallar el cadenat de la bicicleta robada anteriorment. A més, el detingut tenia una ordre pendent per un intent de robatori del 13 de gener a S'Agaró, on havia forçat l'accés a un pàrquing sense arribar a sostreure res. Després de passar a disposició judicial el 21 de gener. Els Mossos el van tornar a arrestar a la tarda per un altre robatori, aquest cop a una casa de Sant Feliu de Guíxols, on també va sostreure una bicicleta. L'home, amb múltiples antecedents, va passar novament a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
I Esquerra Republicana presentarà una moció coordinada a diversos ajuntaments per reclamar la construcció urgent del nou parc de bombers de la Vall d'Aro. La formació vol pressionar el govern de la Generalitat perquè tiri endavant un projecte que considera clau per garantir la seguretat del territori.
Aquesta acció política dona continuïtat a una resolució aprovada el maig del 2025 al Parlament de Catalunya, on es va instar el govern català a prioritzar el projecte i executar-lo en el menor temps possible. Segons el partit, l'actual parc de bombers presenta greus deficiències, com problemes d'inundabilitat i instal·lacions obsoletes i insuficients. Aquestes condicions dificulten l'atenció en una zona amb alt risc d'incendi forestal i una gran pressió turística i residencial, especialment durant els mesos d'estiu. Per facilitar el projecte, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ja ha cedit els terrenys necessaris. Aquesta acció permetria agilitzar l'inici de les obres i evitar més retards en la posada en marxa del nou equipament. El futur parc de bombers donaria servei a diversos municipis del Baix Empordà, com Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Esquerra demana que es concreti un calendari d'execució immediat i que es compleixi el mandat del Parlament perquè el nou parc sigui una realitat el més aviat millor.
I l'Espai del Peix de Palamós i la denominació d'origen Empordà han formalitzat un conveni de col·laboració per promocionar conjuntament els productes del territori, especialment el peix de la costa i els vins empordanesos. L'objectiu és crear sinergies que reforcin la identitat gastronòmica de l'Empordà.
Els vins amb la denominació d'origen Empordà s'incorporaran a les activitats i propostes culinàries de l'Espai del Peix, apostant-hi qualitat i arrelament territorial. També s'hi faran demostracions de cuina on els cellers explicaran les possibilitats de maridatge amb productes pesquers. El conveni reforça el paper de l'Espai del Peix com a referent en la divulgació del patrimoni marítim i gastronòmic de la zona. Aquest equipament cultural és una extensió del Museu de la Pesca i promou la sostenibilitat i el valor de les espècies menys cotitzades però d'alt valor culinari. L'acord també pretén fomentar els hàbits de consum responsables i sostenibles, posant en valor els productes de proximitat i vinculant el territori amb el mar i l'enogastronomia. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i la presidenta del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, Carme Casacoberta, han signat l'acord en representació de les dues entitats.
Dos quarts i dos minuts de nou, la deixalleria municipal de Palafrugell obrirà amb normalitat aquest dimarts després de l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a les instal·lacions. El foc es va originar a la zona de recollida de bateries i va obligar a tancar el servei durant la tarda. Els bombers van donar l'incendi per extingit cap a dos quarts de vuit del vespre i finalment les flames només han afectat un cobert amb ferralla i electrodomèstics. Tot i que el foc ja estava controlat, els equips d'emergència van continuar treballant per garantir la seguretat del recinte. Aquest dimarts, però, la deixalleria reprendrà la normalitat, l'activitat amb normalitat. Tot i això, el cobert d'electrodomèstics i residus especials romandrà tancat al públic. Malgrat la limitació, el servei sí que recollirà aquests tipus de productes. I el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona aplica des d'avui el nou reglament d'abocaments d'aigües residuals. Perdó, des de demà, ho farà. El text entra en vigor després de la seva publicació al butlletí oficial de la província de Girona el passat 5 de gener. El nou reglament estableix les condicions permeses per fer abocaments als sistemes públics de sanejament en alta, Maria.
També defineix els mecanismes de control i inspecció, així com les zones de protecció de les infraestructures i el règim sancionador per incompliments. L'objectiu és evitar danys al medi ambient i garantir un funcionament segur i eficient de les instal·lacions. La normativa s'ha elaborat al llarg del 2025. El Consorci va obrir una consulta pública i va fer una memòria d'impacte normatiu per avaluar les necessitats i els efectes. També va crear una comissió d'estudi per redactar l'avantprojecte del text, tenint en compte criteris tècnics i jurídics. El reglament pretén protegir el medi receptor dels abocaments, millorar la qualitat dels afluents i afavorir-ne promociona la reutilització. També busca preservar les infraestructures de sanejament i reduir riscos per al territori. En les properes setmanes, el Consorci durà a terme sessions informatives telemàtiques adreçades a tècnics municipals i empreses. Aquestes trobades serviran per explicar els aspectes principals de la norma i es convocaran amb certa antelació.
Palamós en rep el distintiu de destinació de turisme intel·ligent. Aquest distintiu acredita l'inici de la transformació cap a un model turístic innovador, sostenible i accessible. La fita ha estat possible gràcies a la col·laboració municipal i privada i consolida l'aposta de la vila per al desenvolupament turístic de futur. Joan Coll.
L'Ajuntament ha rebut el distintiu que acredita l'aplicació de la metodologia impulsada per la Secretaria d'Estat de Turisme d'Espanya. Amb aquesta acreditació, Palamós esdevé destinació adherida al model turístic que aposta per la innovació, la sostenibilitat i l'accessibilitat. Aquest distintiu suposa un pas important per consolidar Palamós com una destinació capdavantera en el sector turístic. El model incorpora una visió de futur centrada en la governança, la tecnologia i la millora de l'experiència del visitant, tot garantint la qualitat de vida dels residents. Palamós ja formava part de la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents des del març de l'any passat i ara, amb la implantació completa de la metodologia, es reforça el compromís del consistori amb la transformació digital i sostenible del municipi. La implantació del model ha estat possible gràcies a la col·laboració de totes les àrees municipals i dels agents privats del sector. Aquests han facilitat la informació necessària per avaluar el compliment dels prop de 100 requisits i més de 250 indicadors que defineixen una destinació intel·ligent. La Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques, encarregada de fer l'avaluació, ha determinat el grau de maduresa del municipi i ha proposat recomanacions per avançar en el procés de transformació turística.
Un total de 24.500 persones van passar per l'oficina d'atenció al ciutadà de Palafrugell al llarg del 2025. És la xifra que s'acaba de fer pública després del balanç de l'últim any. Les dades mostren un volum sostingut d'atencions durant tot l'any amb una mitjana de 88 persones ateses cada dia. Els mesos de primavera i estiu concentren una afluència més elevada, amb l'abril com el mes amb més visites. Van superar les 2.200 persones ateses. En canvi, els mesos d'hivern registren una activitat lleugerament inferior, però estable. El comportament regular posa de manifest l'ús de continuat del servei per part de la ciutadania per fer tràmits, consultes i gestions municipals. I pel que fa al funcionament, el temps mitjà d'espera se situa al voltant dels 27 minuts, mentre que l'atenció personalitzada té una durada mitjana d'uns 12 minuts. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà facilita l'accés a la informació municipal, el registre de documentació, la gestió de tràmits i l'atenció de queixes i suggeriments. El servei està ubicat a l'Avinguda de Josep Pla i obre dilluns a divendres al matí, amb horari ampliat els dimarts a la tarda, amb cita prèvia. I l'Onca Swim celebrarà 10 anys aquest 2026 amb una edició especial i amb algunes sorpreses. En una entrevista en aquest programa, Lluís Comet, el director de l'Onca Swim i de l'Onca Trail, ha explicat com es prepara la travessa solidària d'aquest any, que se celebrarà el dia 30 de maig amb el recorregut habitual entre l'Estartit i Calella de Palafrugell.
Lluís Comet destaca que és un gran èxit haver arribat als 10 anys d'una prova com aquesta i afirma que la celebració es prepara amb il·lusió i algunes sorpreses que encara no es poden avançar.
Des del desè aniversari, doncs, l'estem preparant amb molta il·lusió, però no puc avançar què farem perquè moltes coses d'elles seran sorpreses d'última hora, però sí que volem fer coses especials, això sí. A veure, havíem pensat, com ho poden fer? Doncs poden fer pues, nedant sota l'aigua, nedant enrere tot, perquè tot això són bestieses, no? És a dir, dins l'aigua serà tot normal i corrent, però sí, a l'arribada i a la sortida potser hi haurà coses especials.
La prova inclou dues modalitats, per equips o per relleus. Cada equip ha de disposar d'una embarcació acompanyant que pot ser pròpia si compleix els requisits o facilitada per l'organització. L'objectiu principal de l'Oncosum és recaptar fons per a la investigació del càncer de mama triple negatiu. Els equips participants han d'assolir un mínim de 600 euros en donatius, tot i que molts superen aquesta xifra.
Realment és dir, participant, ja participen, però un cop han participat, pues, intentar recollir el màxim diners possibles. i, bueno, i fins aquí s'està lograt, és a dir, s'estan recollint molts i molts diners. Hi ha equips que porten més que altres, però tothom fa el que pot, no? Hi ha aquí, per exemple, els Peixets, els nombro amb ells, perquè estan aportant molts i molts diners a la causa, però darrere d'ells venen molts altres equips que també, diguem que el mínim són 600 euros, i realment 600 euros, em sembla que no hi ha cap equip que els faci, tots fan més de la quantitat aquesta.
A banda, aquest dimecres es farà la presentació oficial de l'Oncotrail 2026 al Museu del Suro de Palafrugell, on s'anunciaran les novetats de l'edició i es farà balanç de l'any anterior. Tot i que no ha volgut donar detalls, Comet ha deixat entreveure que hi haurà canvis en el nombre d'equips participants.
I el temporal Harry ha deixat zones inundades amb un estat crític. En una entrevista en aquest programa, el president de la comunitat de regants del rec Molí de Pals, Albert Grassot, ha explicat l'estat crític de l'estany i dels camps després del temporal que ha deixat la zona completament inundada. Marta Castany.
Així és, Albert Grassot destaca que el que ens ha sobtat és la força i la intensitat amb què ens arriba l'aigua, destacant que tot i no ser la llevantada més intensa en quantitat de pluja, la velocitat i l'impacte de l'aigua han provocat el trencament de motes en diversos punts, igual que en episodis extrems com el de 1994.
Bueno, les llevantades, si són suaus, són bones, perquè omplen l'aquífer, s'emporten la sal dels camps i del lloc allà on passen, vale? L'aigua en principi és bona. El problema és quan, degut a la força que té, fa aquest trencament de motes, fa aquest arrastre durant tot el circuit fins a mar, que ho arrenca tot el que passa, llavors això quan es trenca s'escapa pels camps i aquí llavors hi ha un problema de tot tipus, perquè no hi ha només material vegetal, hi ha canyes, hi ha arbres, hi ha rocs, hi ha palets, plàstics diversos, hi ha de tot.
L'origen d'aquesta situació, segons Grasset, és múltiple. Urbanització desmesurada, zones agrícoles reconvertides en sòl impermeable i manca de manteniment en les rieres i canals. Els efectes són visibles, camps negats, trencaments en la infraestructura de rec, camins inaccessibles i una gran quantitat de materials arrossegats per l'aigua, des de canyes i arbres fins a palets, plàstics i rocs. També hi ha recs col·lapsats, com el del pont de la 731, on es van retirar tones de vegetació i deixalles en poc hores. Grassot apunta directament a l'Agència Catalana de l'Aigua i als ajuntaments com a responsables del manteniment dels canals i lamenta diferències de criteri entre administració i territori sobre com netejar i prevenir. Tot i això, valora positivament les reunions ja mantingudes amb el Departament d'Agricultura i amb l'ACIA i espera que es prioritzin actuacions urgents i es planifiquin solucions estructurals a llarg termini. Ara la prioritat és que l'aigua baixi i poder començar les tasques de neteja i reconstrucció de motes i camps. Una feina que Grassot qualifica de feinada complexa i lenta i que cal tenir enllestida abans de la sembra de primavera.
Ara, el primer de tot, hem d'aconseguir que l'aigua baixi i esperar que les rieres baixin, allà on es pugui bombar i el que no haurà de sortir pel seu propi desnivell. Val? Arreglar les trencades és el primordial, el primer que s'ha de fer, evitar que si torna a ploure torni a entrar a l'aigua, és a dir, tot el tema dels trencaments i els desperfectes que s'han de reclajar, els camins, tot això, per poder accedir, i tan bon punt es pugui entrar en els camps, que això parlem de potser d'un mes, si no torna a ploure, és amb maquinària, treure totes aquestes acumulacions, portar-les a l'abocador corresponent.
Finalment, fa una crida clara. L'ajuda de l'administració serà benvinguda, recordant que en episodis com el de la Glòria ja van rebre suport institucional i confien que aquesta vegada també sigui així.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I com que és dimarts, és moment de parlar de llibres i de parlar de literatura. I, per tant, saludem a la Maria Teresa Calabús. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Bé, benvinguda, que la setmana passada amb la tempesta no vam poder parlar de llibres.
No. Però, bueno, és importantíssim poder tenir una ràdio com la vostra al costat que ens vagi informant de l'estat de les carreteres que la gent utilitza diàriament, perquè va ser un caos tan gran que crec que va ser de molta ajuda escoltar la ràdio. Bueno, mira, ahir mateix una clienta m'ho deia que havia d'anar a un lloc, va estar a punt de dir passaré per la riera de prop de Palau-sator, quan va saber que estava tallada ja se'n van desdir, vull dir que vaig pensar, mira que bé, o sigui, de quina manera tenim a vegades uns serveis i una informació molt pròxima i, bueno, dia a dia la vivim com a tal, pensant que és normal, i amb dates així, com la de dimarts passat, és imprescindible.
Doncs bé, gràcies. No sé si a vosaltres també la pluja us va afectar.
Bueno, les llibreries i totes les botigues en general, com que Torroella estava tallat per tot arreu, només podíem viure del terrollenc, i la veritat és que en aquell temps, quan els hi van dir que no havien d'anar a col·le i que no sortissin, hi va haver una calma tremenda, no va sortir ningú, va ser el típic dia que vam dir ara podríem fer aquella feina de fons que no tenim mai temps de fer, i ni pensàvem, perquè un dia així també desestabilitza molt emocionalment, i vam passar el dia a la llibreria. Vam visitar, va venir algú, però la gent que venia més per fer la xerrada que per comprar, saps?
Era un dia que no convidava gaire a sortir.
No, a sortir de casa no. Els que ho feien buscaven un recés, un focus de llum, un espai en el que se sentissin bé per estar-hi una estona, saps? I sortir de la monotonia de casa. Però, bueno, mira, són dies diferents que si no ens passa cap desgràcia estem bé.
Exacte. I ara ja que ho deixem això, ho hem deixat enrere, avui hem de parlar de recomanacions. No sé què ens portes.
Sí, doncs mira, un llibre escrit i pensat i viscut a Pals. Potser vosaltres ja n'heu parlat, d'en Joan Trias, politòleg, que ha escrit Jerseis en Caputxa amb l'editorial Gavarres. Ell és nascut a l'any 81... i en una família que conreen l'arròs, com podria ser previsible Pals, el seu pare, il·lusionat en què tenia un hereu que continuaria amb l'empresa, però l'hereu li va sortir revolucionari i amb ganes de canviar el món, i se'n va anar ja de molt jove. A veure, l'inquietud política va ser constant, evidentment ha ajudat a casa tant com ha pogut, però quan ha tingut edat i possibilitats, se'n va anar cap a Belfast a viure el que era per ell la situació política europea més interessant. Sí. Llavors, ens ha agradat molt. Aquest llibre ho vam presentar divendres passat, us en vés parlat dimarts, perquè després us vés pogut convidar a la presentació, però ara ja està feta. De tota manera, el llibre està a les llibreries, el podeu adquirir amb molta normalitat. I és molt interessant perquè, a veure, per una banda, hi ha molta gent que diu que no li agrada la política, i més en els temps que estem visquent, que hi ha hagut un desencís i una visió dels polítics actuals, que no tenim líders i que busquem on busquem, pràcticament és molt difícil de sentir una garantia de que el món va cap a bé. Vull dir, està clar que amb les guerres que hi ha en aquests moments i amb el senyor Trump fent el mico, tot plegat és molt difícil de creure que ens en sortirem. Però vam sortir, els que estàvem a la presentació, molt animats, perquè en Joan Trias, en aquests moments, després ja d'haver recorregut espais polítics i països en els quals ha viscut molt de prop com es viu la política del territori, està fent de professor a la Universitat de Girona i diu que no patim, que hi ha planter, que hi ha futur, que ens en sortirem. O sigui, això que vagi per endavant.
Una visió positiva és necessària.
Absolutament. Jerseis amb caputxa, el títol indica la seva actitud respecte a la vida. Era un noi revolucionari, amb idees comunistes, que pensava que podia canviar el món i que, com els hi passa a molts joves i a molts de nosaltres ens ha passat, pensa que no ha de canviar ni d'imatge ni de vestuari, sinó que ha de ser ell mateix, ha de ser fidel a la seva, al seu pensament, i pot anar a entrevistes laborals amb la seva dessuadora, amb els seus texans i la bamba. Va explicar l'anècdota de que guarda en una carpeta blava les 35 o 36 entrevistes que gairebé no va arribar a fer, perquè quan havia presentat el currículum li van voler fer l'entrevista, però com que ell s'hi presentava vestit segons el seu criteri d'imatge, l'entrevista durava 10 minuts. i no l'agafaven, fins que els amics li van dir, mira, escolta, a veure, claudica una mica, o sigui, per arribar a aconseguir alguna cosa, tu has de fixar en el que has de fer. Comença't a posar una corbata, canvia't una mica, arregla't i a veure si tot això canvia. I efectivament, la primera entrevista que va fer amb aquest canvi d'imatge ja va ser on va poder treballar. Amb això, aquesta anècdota, que finalment és la que d'alguna manera retrata el títol, demostra què és la política, no? Sí, per decidir, per poder entrar en el lloc on tu creus que pots fer feina, que pots millorar el món, que pots ser molt útil, poder has de saber veure i estudiar de quina manera, o sigui, tenir l'estratègia necessària per veure com ho has d'aconseguir. Això és una política de carrer, eh?
Sí, no?
El llibre va molt més enllà, però explicant l'anècdota del títol, poder també ja us feu una idea de la curiositat del llibre.
Ens podíem preguntar, el títol d'on venia? De fet, em van parlar amb ell ja fa uns quants mesos, també aquí al programa,
sí.
No, que ens va explicar, no?, com havia gestat aquest llibre.
Molt bé. Doncs mira, ara avui i en aquest programa reivindico qui d'alguna manera va tenir dubtes, perquè quan escolten el mateix autor poden pensar, mira, clar que parla bé del seu llibre. Jo sí que us dic que és un llibre molt i molt agradable de llegir, molt adequat per tots els joves que tenen aquesta inquietud a dintre, que sí que es comencen a interessar per la filosofia i per la política, els que sí que encara... O sigui, aprofitar la vena de la il·lusió de la joventut per comprar-los aquest llibre, per regalar-los, perquè el comprin i perquè es vegin retratats en en Joan com visitant Belfast, visitant la Xina, tornant a casa, ha pogut veure les diferències entre els països i com ha sigut per ell trepitjar la política fora de casa i adaptar, diguem, tot el que va aprendre, adaptar-ho en aquests moments a la vida que té ara. I espero que no sigui l'últim llibre que escriu, que probablement el pròxim sigui un llibre potser més polític que personal. La veritat és que Jerseis en Caputxa està tan ple de pinzellades personals que es llegeix com també una biografia simpàtica, saps? Vull dir, no és tant un llibre purament polític com podria pensar.
No, perquè és això, no? És a dir, veiem la seva trajectòria, veiem, no?, la vida de l'autor.
Exacte. Sí, perquè des del moment que pren la decisió, diu ell en la contraportada, a finals d'agost aparcava el tractor i me n'anava cap a Belfast, en el moment en què ell decideix aparcar el tractor i anar cap a Belfast, que devia ser l'any 2003, perquè diu que ell és nascut l'any 81, per tant, molt jove encara, i amb aquesta il·lusió, evidentment, segurament acompanyat per els pares que li devien dir si has de tornar a córrer cuit, aquí estem, que pogués fer-ho amb una garantia. I veure, o sigui, sobretot l'aprenentatge que va fer és que si no trepitgem el territori no podem jutjar, i si no perdem amb la gent implicada en les parts polítiques d'un país, sobretot Belfast, no podem pas opinar ningú. O sigui, si no vius en el país, per exemple, ell, clar, té una idea romàntica del comunisme a la Xina, i quan va ser allà es va trobar que la població xinesa i els amics amb els que va parlar no els hi agradava gens la vida que tenien i com havien de viure, segons el govern xinès, la seva vida. Llavors, tot això s'ha d'aprendre en el territori. No es pot pas fer des de casa i fent política de despatx.
Estem parlant sobre Jerseis amb Caputxa, de Joan Trias. Sí. Vau fer la presentació divendres. Com va anar?
Va anar molt bé. No, bueno, en aquests dies les assistències a vegades és poca, però la veritat és que va ser molt digne el públic que va venir. Vull dir, érem prou colla per poder fer també una mica de debat. I els presentadors, que varen ser en Jordi Martinoi Camós, jurista que treballa a la Generalitat i que té una trajectòria política molt, molt interessant i molt, vull dir, meteòrica, vull dir, i la Dolors Bassa Coll, que la coneixeu tots per la seva situació política, i una dona que a més ha sigut mestra de primària, vull dir que té una preparació humana, política i personal molt interessant per fer-se l'estudi, diguem, i la seva opinió sobre el llibre. Va ser una presentació d'alt nivell, molt d'alt nivell, amb presentadors de primera línia. Varen fer una classe magistral de política local, mundial i personal, molt interessant, molt interessant.
Doncs bé, estem parlant amb la Maria Teresa Clavo sobre aquest llibre. Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir ja en aquests darrers minuts?
No, sobretot això, que aquest llibre no fem... A vegades és perillós fer cas de... Penseu l'argument, ai, mira, va de política, no m'interessa. Això, sobretot, que la gent no ho pensi, interessa a tothom perquè és un llibre de personal, i també pregunteu en els llibreters, perquè al final tots intentem donar una ullada a les obres que tenim a la llibreria, i creiem que aquests nois joves que no els agrada llegir, en realitat no els agrada llegir narrativa, no els agrada llegir ficció, però que és un llibre que si un nano de batxiller ha de fer un treball, es recomani ja en aquestes edats, 17, 18, 19 anys, que no ens quedem en la lectura només als adults i que el comencem a donar a qui en traurà un profit important.
Doncs bé, jerseis amb caputxa, Maria Teresa Calabús, moltes gràcies i que tingués una molt bona setmana.
Igualment a vosaltres. Fins dimarts, si tot va bé.
Exacte. I d'aquesta manera, doncs, ja anem a la recta final del Supermatí quan falten 5 minuts per les 9. Tot plegat en un programa avui que us hem explicat que els Mossos d'Esquadra detenen a Platja d'Aro un home de 34 anys per 4 robatoris amb força en domicilis i garatges del municipi. Maria Alzina.
El van arrestar els dies 20 i 21 de gener i poques hores després de quedar en llibertat el van tornar a detenir per un nou robatori. Els fets van començar al carrer Barona de Terol, on una patrulla va detectar una bicicleta recolzada i va veure un home saltant la tanca d'un edifici.
I Esquerra Republicana presentarà una moció coordinada a diversos ajuntaments per reclamar la construcció urgent del nou parc de bombers de la Vall d'Aro.
La formació vol pressionar el govern de la Generalitat perquè tiri endavant un projecte que considera clau per garantir la seguretat al territori. Aquesta acció política dona continuïtat a una resolució aprovada el maig del 2025 al Parlament de Catalunya, on es va instar el govern català a prioritzar el projecte i executar-lo en el menor temps possible.
I la Deixalleria Municipal de Palafrugell obrirà amb normalitat avui després de l'incendi declarat ahir a la tarda. Els bombers van donar el foc per extingit que va afectar un cobert amb ferralla i electrodomèstics. De fet, el cobert en aquest cas estarà tancat, però sí que es mantindrà la recollida dels residus. I l'Espai del Peix i la Denominació d'Origen Empordà s'alineen per promocionar conjuntament el peix i el vi del territori.
Els vins de la Denominació d'Origen Empordà s'incorporaran a les activitats i propostes culinàries de l'Espai del Peix de Palamós, aportant-hi qualitat i arrelament al territori. També s'hi faran demostracions de cuina on els cellers explicaran les possibilitats de maridatge amb productes pesquers.
I el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona aplicarà des d'aquest dimecres el nou reglament d'abocaments d'aigües residuals.
El text entra en vigor després de la seva publicació al butlletí oficial de la província de Girona el 5 de gener passat. Aquest nou reglament estableix les condicions permeses per fer abocaments als sistemes públics de sanejament en alta.
I unes 24.500 persones s'han adreçat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell durant el 2025. Són les dades que acaben de fer públiques i el servei manté un volum estable d'atencions al llarg de l'any amb una mitjana diària propera a les 90 persones. El temps d'espera mitjà és de 27 minuts. I Palamós en rep el distintiu de destinació de turisme intel·ligent, Joan Coll.
El distintiu acredita l'inici de la transformació cap a un model turístic innovador, sostenible i accessible. Aquesta fita ha estat possible gràcies a la col·laboració municipal i privada i consolida l'aposta de la vila pel desenvolupament turístic de futur.
I l'OncoSwim celebrarà 10 anys aquest 2026 amb una edició especial i amb algunes sorpreses.
En una entrevista al Supermatí, Lluís Comet, director de l'OncoSwim i de l'OncoTrail, ha explicat com es prepara la travessa solidària d'aquest any, que es celebrarà el 30 de maig amb el recorregut habitual entre l'Estartit i Calella de Palafrugell.
I el temporal Harry deixa zones inundades amb un estat crític, Marta Castany.
En una entrevista al Supermatí, el president de la comunitat de regants del Rec, Molí de Pals, Albert Grassot, ha explicat l'estat crític de l'estany i dels camps després del temporal Harry, que ha deixat la zona completament inundada.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us hem explicat avui aquest matí al Supermatí i que ja hem arribat a la recta final. Falta un minut mal comptat per les 9 del matí. Però encara tenim aquests darrers instants per fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà.
Núvols abundants avui dimarts, amb vent de garbí destacable, temperatura més alta i possibilitat d'algun plogim o alguna pluja feble, sobretot de cara al vespre i nit d'aquest dimarts. Demà dimecres torna el sol, encara amb possibilitat de ruixats al matí i amb una temperatura que serà un pèl més baixa.
Doncs bé, aquesta és la previsió que tindrem en el dia d'avui. Ara mateix, per exemple, a Palamós hi ha 12 graus i mig, o a Calonja en són 9 i mig, segons els registres que ens arriben. Per tant, doncs, tot plegat en aquest dimarts 27 de gener.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs sí, demà a partir de les 8 tindrem doncs molta més actualitat aquí al Supermatí. Gràcies com sempre per l'atenció. Que tingueu un molt bon dimarts, que vagi molt i molt bé. A reveure'm.